Arribant ja a les 11, recordeu, avui hem fet tertúlia amb el Mohamed El Amrani, amb l'Emili Masferrer, amb el Joan Serra. Moltes gràcies a tots tres per estar aquí. Sembla que tindrem una tardor calorosa i, si més no, un agost calorós i car.
I tant. Fins aviat.
Fins aviat. Moltes gràcies.
2 minuts de publicitat i ens actualitzem amb el butlletí informatiu.
La Generalitat t'informa que molts dels rescats de persones que fan els bombers al medi natural poden evitar-se si mantenim el respecte per la muntanya. Cal planificar bé l'activitat tenint en compte la possible durada i la dificultat, portant mapes de la zona i informant-se de la previsió meteorològica. Equipeu-vos adequadament, sortiu acompanyats o informeu algú de la vostra ruta. Durant la marxa, fixeu punts de referència per orientar-vos. Hidrateu-vos sovint i, si fa fred, no deixeu de caminar. En cas d'accident, mantingueu la calma i truqueu al telèfon 112. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
Viatges per autopista? La seguretat és important per tu i per nosaltres. A Autopistes t'acompanyem en els teus desplaçaments perquè els teus viatges siguin més còmodes i segurs. Davant qualsevol incident, situa't darrere de la barrera o el més allunyat del trànsit i protegeix-te. Viatge segur amb Autopistes.
Encara no coneixeu Finestra Confort? Des de 1987 treballem per arribar a cada porta de cada carrer, de cada poble i ciutat del país amb el compromís de convertir-nos en la marca referent a Catalunya per la renovació de finestres i portes d'entrada. També vidres sense perfils per terrasses i porxos i pèrgoles tècniques. Finestra Confort. Visiteu-nos a Facebook a Creant Confort.
Hola, audiència. Aquest missatge va per tots els que esteu buscant mobles. Dir-vos que Mobles Boom ja han començat amb els seus grans descomptes, perquè Mobles Boom són especialistes en mobles juvenil, matalassos, sofàs, chaise longue i sempre al millor preu, garantit, segur. Totes les ofertes i la ubicació de les seves botigues ho trobareu al web moblesboom.com. Vinga, adeu-siau.
Hora de dinar? Si ets soci del Club Vanguardia tens un 20% en sushi a 3 carrers, un 20% al mexicà a 2 i un 20% al vegetarià de la cantonada. I ara, què et ve de gust? Amb la nova app del Club Vanguardia sempre tens un gran descompte a prop teu. Entra a clubvanguardia.com i descarrega-te-la per aprofitar-los tots.
Yo me cogí ahora mismo un avión y me iba muy, muy lejos.
A Nueva Zelanda, por ejemplo.
O mejor a Mozambique.
Y estar allí con los rinocerontes.
Washington C no tiene que estar nada mal, ¿no?
Quan arriba l'estiu, penses en l'estiu 11. Torna l'extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, 20 milions i 20 premis de 100.000 euros poden ser teus. L'estiu és de l'11.
Pues he oído que Japón C está muy bien.
La Núria, una oient de la nostra emissora, que sempre es queixa que no té temps per gaudir de la natura, acaba de rebre un gran regal. Celebrar el seu aniversari fent rafting a Llavorsí, al Pallars Sobirà, baixant pel riu fins a Rialp.
El tram fluvial es troba en perfectes condicions i la diversió està assegurada.
Això és possible gràcies a les operacions que porta a terme Endesa.
Els tècnics realitzen un estudi per valorar la quantitat d'aigua necessària. Obrint les comportes dels embassaments o turbinant l'aigua des de les centrals hidroelèctriques, s'aconsegueix el cabdal òptim. Aleshores, més oportunes del dia perquè puguem practicar l'esport sense que afecti la disponibilitat d'aigua de consum, el cabdal ecològic dels rius i el rec dels terrenys.
Aquest estiu gaudeix fent esport als nostres rius. Endesa ens garanteix la seguretat dels llits fluvials i l'aprofitament sostenible de l'aigua.
Les 11 i 3. Moment d'actualitzar-nos. Xavi Pardo, Gerard Guardi, Ramon Bartolí, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
L'alcalde de Ripoll lamenta que ningú els informés que l'imam del municipi tenia antecedents penals.
Jordi Monell se'n fa creus que els antecedents no constessin als informes sobre Abdelbaki Assati, el líder de la cèl·lula que va cometre els atemptats de Barcelona i Cambrils el 17 d'agost passat. En una entrevista al Via Lliure de RAC1, l'alcalde de Ripoll creu que el municipi hauria d'haver disposat d'una informació que considera vital.
Desconeixíem tota aquesta reinformació prèvia de les seves vinculacions o haver estat investigat per l'11M o haver estat a presó per temes de tràfic. Tot això ho desconeixíem. Ho desconeixíem nosaltres, ho desconeixia la comunitat, ho desconeixia fins i tot doncs, els cossos policials de Ripoll, i per tant penso que aquí és on hi ha un eslabó perdut, no? Possiblement la pregunta que hem de fer és si aquesta informació s'hagués conegut, a veure si això s'hagués pogut evitar.
L'alcalde de Ripoll també lamenta que la justícia els hagi denegat l'accés al sumari del cas. Monell tampoc s'explica com pot ser que l'imam rebés rebés visites de la policia espanyola, no només quan era a la presó de Castelló, sinó també al seu pis de Ripoll. Mentrestant, el tinent fiscal de l'Audiència Nacional veu molt possible que no existís un cervell dels atemptats. Miguel Ángel Carballo, el cap de les investigacions de la Fiscalia, ho diu en una entrevista a La Vanguardia, assegura que del 17A se n'ha extret una lliçó valuosa, que cal vigilar de prop l'adquisició de substàncies fins ara desconegudes per la fabricació d'explosius, com ara els precursors. I confia que després de l'estiu ja hi haurà un ordre de processament, de manera que el judici pels atemptats es faria al llarg de l'any que ve. Pedro Sánchez rep avui Angela Merkel en ple debat sobre la gestió de la immigració. El president espanyol ha convidat la cancellera alemanya a passar un parell de dies amb la seva família al Parc Natural de Doñana, en una trobada informal que servirà per tractar temes centrals de l'agenda europea i marcar també una estratègia comuna en política migratària. Tot plegat avui, el mateix dia que entra en vigor l'acord que permetrà a Alemanya retornar els immigrants que hagin entrat al continent per les costes espanyoles. I la NASA ha ajornat el llançament de la sonda Parker, que s'havia de fer aquest matí. És la nau que ha de viatjar fins a escassos quilòmetres del Sol, on estava previst que hi arribés el novembre. És el tercer cop que se n'ajorna el llançament per motius tècnics. En principi, demà s'intentarà de nou.
Als esports, el Barça farà aquesta tarda l'últim entrenament abans de viatjar demà cap a Tànger, on els blaugranes disputaran el primer títol oficial de la temporada, la Supercopa d'Espanya contra el Sevilla, a partir de les 10 del vespre i en directe a la sintonia de RAC1, un partit que Coutinho ja podrà jugar amb la condició de comunitari després d'obtenir el permís definitiu de la federació. Més futbol, avui Girona i Espanyol juguen l'últim test de pretemporada. Els gironins ho faran contra el Getafe al camp de l'Alcorcón, sense Mojica, Ramallo ni Carles Planas. I l'Espanyol, Alemanya contra el Borussia Mönchengladbach. Rubi no podrà comptar amb els lesionats David López, Sergio García, Sergio Sánchez i Granero. Els europeus d'atletisme de Glasgow, la sortida dels 20 quilòmetres marxa s'ha hagut d'ajornar per raons de seguretat a causa d'una forta olor a gas al circuit. La cursa que està prevista per les 9 ha arrencat tot just fa uns minuts. En motociclisme, aquest migdia es disputen les sessions de qualificació del Gran Premi d'Àustria. Els lliures de MotoGP, Marc Márquez ha estat el més ràpid. Quan passin 10 minuts de les 2 del migdia, començarà la classificació de la categoria reina. I en tennis, aquesta matinada, Rafael Nadal ha accedit a la semifinal del Masters 1000 de Toronto, després de superar en 3 sets el croat Marin Cilic. Amb aquesta victòria, Nadal s'assegura la participació a les finals de l'ATP World Tour. El manacorí buscarà aquesta tarda un bitllet per a la final de Toronto contra el rus Karen Khachanov.
I pel que fa al temps, ens espera un dissabte de sol amb alguns núvols baixos més abundants a les comarques de Tarragona. La tarda també es formaran xàfecs al Pirineu, puntualment nord d'Osona i Garrotxa. A la resta, però, ambient assolellat i temperatures càlides de 28 a 33 graus.
Xavi Pardo, Ramon Bartolí, Gerard Guardi, gràcies. Fins ara.
Fins ara, fins ara. Bon dia.
Les 11 i 7. Ho dèiem aquest matí, el Suprem ahir ens sorprenia fent un pas endavant pel que sembla la protecció de les dones maltractades, que recordem, a partir d'ara sembla ser que els maltractadors hauran de, no podran acostar-se a la seva víctima encara que no hi hagi lesions. Això és el que passava ahir, però aquest 2018 segur que passarà a la història com l'any en què les dones van prendre els carrers de Catalunya per dir prou.
Crit unànime arreu del país per reclamar d'una vegada per totes la igualtat real entre homes i dones.
Ella volia ser marinera, en una època que això era impensable per una dona.
L'any 2017, la presència de dones en els consells de l'IBEX 35 era del voltant del 20%.
En nuestra empresa hay una diferencia muy grande. Las mujeres servimos casi exclusivamente para fregar.
Volem que sempre se'ns tingui en compte, tant quan liderem com quan som preses polítiques.
Però sembla que el masclisme, malauradament, li costa marxar.
Ese feminismo rancio, un feminismo radical, totalitario. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas. A todas yo quiero darle, me tienen bien confundido, ya no
sé ni con cuál quedarme, y es que todas maman bien. Que yo cuando volvía le decía a Rosa, vamos a hacer una foto para que mi mujer se crea que estoy aquí.
A mí me gusta un hombre machista, un hombre cerrado, un hombre español.
He visto que mi mujer tiene una urna que la utiliza para la ropa sucia.
I tantes altres declaracions que podríem haver posat en aquest compendi. Per parlar en quin punt estem, però sobretot Cap on anem? Avui ens acompanyen i tenim el luxe de tenir avui aquí als estudis de RAC1 la Raquel Riba, que és il·lustradora i autora de Lola Vendetta. Raquel, bon dia.
Hola, bon dia.
A la Marta Vergonyós, que és artista multidisciplinari i directora del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmaison. Marta, bon dia.
Bon dia.
I també al Rubén Sánchez Ruiz, que és psicòleg, formador i agent d'igualtat. Rubén, bon dia.
Bon dia.
Quina cara posàveu quan estàveu escoltant aquests talls?
Jo reia, reia, perquè al final em sembla la gran pel·lícula de ficció, no?
Però no és ficció.
Ja ho sé, però...
Jo de veritat que jo dono les gràcies el dia que vaig decidir apagar la tele i dedicar-me a fer la meva feina, però sense mirar el que estigués passant. Enterar-me de les coses una mica a través de les pàgines que em semblen de bona informació al Facebook i a la tele apagar-la, perquè de veritat que és que et pots tenir la sensació de que anem molt enrere, no? I això és molt frustrant, va ser que no.
Entre impacte i tristesa profunda.
Sí.
Les dues coses.
Aquest muntatge, deixa-m'ho dir, que és obra de la Marta Vergonyós, que és companya d'aquí al Villalliure, que també la tenim aquí, Marta.
Bon dia. Hola,
que
bon dia.
Ja ha preparat el tema. Estaríeu d'acord amb dir que el 2018 ha estat un any capdalt pel feminisme? Marta?
Sí, jo crec que sí, que a molts nivells sí. Perquè hi ha hagut com una explosió... bastant, o sigui, molt esperada, no? però és que no, insòlita. Jo recordo en concret la manifestació, no? I tota la convocatòria de la vaga i tot el que va passar. Clar, per moltes de les que... I jo sóc de les generacions, diguem, no sé, no de les històriques, no? Tot i que les reconec a moltes d'elles com les meves mares polítiques, germanes polítiques, el que vulguis, no? Però aquesta sensació de, ostres, la mani del 8 de març, que ens havíem de posar gairebé agafar-nos les mans quan baixàvem les Rambles per semblar que eren més, i de cop estàs a Passeig de Gràcia, no? I no havíem previst, no sabíem ni on quedar, ni tot era un desbordament, no trobaves a cap de les companyes amb les que havies quedat, perquè és que era com imprevisible, no? I en aquest sentit crec que sí que ha estat una eclosió brutal, no? Meravellosa.
Rubén?
Bueno, jo crec que estem vivint una, com deia la Marta, una nova onada, jo crec. I els homes, o alguns homes, comencen a plantejar-se coses, no? I a tenir interrogants. I aleshores, doncs, jo crec que això és positiu. El que passa que molts no saben ubicar-se.
Molts no saben ubicar-se?
Ens falta un GPS.
Per què?
I aleshores, a les manifestacions, doncs, van i es posen, o intenten envair espais no mixtes, o agafar el megàfon i cridar més fort que les companyes, o agafar la pancarta, i aleshores això, doncs, és una desubicació per mi.
Que el gran tema, no? Si, per exemple, això era inqüestionable, no? Les manifestacions del 8 de març eren les manifestacions claríssimament de les dones, hi havia un espai mixte, no? I aquest cop, clar, quan la cosa esclata i esdevé mainstream i tot, aquí és on bueno, hi ha aquesta cosa que s'ha de seguir vetllant, no? Perquè els continguts elaborats en profunditat...
És mainstream, has dit. El feminisme és mainstream?
Jo crec que sí. Sí, jo crec que sí.
No? En quin sentit?
Hi ha un tipus de... Doncs... bueno, jo crec que ara, o sigui, durant molt de temps parlar de feminisme o dir-te, autodenominar-te feminista, passava per una situació, doncs això, no? T'havies d'enfrontar molts prejudicis i era una decisió política ferma, i ara, doncs això, tens tota, no? Tens doncs, molts sectors que no haguessis pensat mai que s'autodefineixen com a feministes alegrement, no? I això vol dir que, bueno, alguna cosa està passant.
Això és bo o dolent?
Jo crec que d'una banda és bo, de l'altra, doncs això, cal estar allà atentes, no? I amatents, de dir, bueno, procurem que no sigui una onada superficial, no? Que sigui realment un tsunami transformador, perquè d'això es tracta, no? De desestabilitzar l'endemiatge del patriarcat, no de fer això, samarretes o de... No? O de som signes, o de que es converteixi, el pitjor de tot, no? El fashionism aquest, que de cop, clar, quan comences a veure, no? És una mica inquietant.
Deies, exacte, per al·lusions, les samarretes, les il·lustracions, Raquel
sí,
Riba.
Sí, jo, sí, bueno, veus gent amb samarretes feminista, no? Amb el feminista amb lletres de color vermell aquí i saps que aquella marca està explotant gent, especialment dones a la Índia, a la Xina, etc. Bueno, en fi, jo el que sí que he notat és que a nivell de xarxes socials des del 8 de març es va donar una cosa bastant curiosa, i és que abans del 8 de març les converses que hi havia sobre feminisme, almenys dins del, diguem, el meu Instagram i els quatre Instagrams de les, digue-li, no sé si influencers, digue-li com vulguis, del mundillo, es donaven
la categoria com influencer feminista.
Exacte. Es donaven com converses una mica més elaborades. La gent tenia com una certa profunditat, no? I a partir del 8 de març sí que és veritat que jo vaig notar molt fort que es van començar a donar converses molt... Aquelles converses que una té quan enganxa per primer cop el feminisme al principi, que tot gira al voltant de si pèls o no pèls, saps? Si em deixo els pèls llargs o curts. Es va començar a donar un altre cop i una altra vegada havies de tornar a explicar-ho tot. Que jo, que pateixo d'optimisme, doncs penso, mira, és igual, ho torno a explicar, tornem a parlar del mateix, perquè igual és una altra onada de gent que no en tenia ni idea d'això, i amb aquest any, amb la sèrie de coses que han passat, doncs mira, sempre és millor tenir més gent, no? Però sí que és veritat que s'ha tornat aquella sensació de... Ja no sabem què és el feminisme, no? Una sensació estranya de...
Sí?
Dins del mundillo, xarxes socials, sobretot, que la gent parla molt impulsivament, que tot s'explica així... una mica visceral, no? Tothom fa els comentaris del que, el que sento, ho dic ara mateix. Sí, jo ho he sentit molt fort, això.
Clar, immediatesa té això, no? També, que,
sí,
que costa potser, i et quedes amb el titular, no? I aquesta, el perill de la tentació de la categoria, no? Que hi ha sempre, de dir, bueno, què és el feminisme ara? És això, això i això. I l'altre dia veia...
Què és? Xarxes. Què diríeu vosaltres, què és?
No, jo no m'atreviria mai a dir. O sigui, necessitaríem la programació tot el mes per explicar-te què és el feminisme. Però l'altre dia just vaig veure, no sé si era un playground, no ho recordo, doncs això, una peça de vídeo que circulava per les xarxes que deia què és el feminisme, no? Era un noi, a més, el que ho explicava, i, no? I anava fent les diferències, el feminisme de la igualtat, el feminisme radical, i pensava, oh, no! Una de les grans virtuts... El feminisme és un isme, són uns ismes, però jo crec que una de les grans virtuts que té i una de les grans potencialitats que té és que ha desbordat les estructures i les cròniques, les narratives, les capacitats d'explicar-se al món tal i com les havíem entès fins ara en el simbòlic i en l'estructura i l'imaginari patriarcal, no? És una de les grans meravelles, no tenir aquesta resposta. Ara, què és, no?
Ara deies que hi havia una categoria que era feminisme radical. No sé vosaltres què penseu quan sentiu parlar en aquests termes o el típic feminazi. Què us passa pel cap, què penseu?
Jo ja em sembla que he adoptat una mena de cuirassa en aquest sentit i ja passo, perquè...
Apatia, no?
Apatia total aquestes paraules, perquè, a més, és que és normal que en segons quins moments es radicalitzin idees, perquè mira el que està passant, és que només cal encendre un moment la tele per adonar-se de que igual és necessari que es radicalitzin algunes coses perquè la gent obri els ulls, no? Llavors, la humanitat es va compensant i seria ridícul pretendre que pot passar una cosa com la de la manada de Sant Fermines i no radicalitzar res, home.
Jo crec que estem sent poc radicals.
Exacte.
Deixa'm dir-te, o sigui, i si entenem la radicalitat com anar a l'arrel, no?, del problema i del que està passant, ho estem sent poc, perquè, i justament el que estàvem dient abans, no?, en aquest moment d'eufòria, en faltarà molta de radicalitat, d'anar a l'arrel de la problemàtica, d'entendre això, perquè hi ha un sistema judicial que no respon a les nostres necessitats, a les necessitats de més de la meitat de la població del planeta, no? O sigui, tens la sentència de la manada, tens el que ha passat ara a Argentina amb l'avortament, o sigui, què està dient això? Està dient que jo penso que el sistema judicial patriarcal no té la capacitat de respondre a les necessitats reals que tenim les dones, no? I és una evidència. O sigui, que hi ha una tensió històrica que portarà conseqüències. Quines està per veure, però en portarà, no? Perquè aquí hi ha un decalaix brutal, no? Perquè, bueno, és una mica el que...
Jo a vegades he comentat que el sistema judicial s'encarrega de mantenir l'ordre establert, no? Aleshores... amb totes les seves violències, és a dir, no va a transformar la realitat ni a reparar les víctimes, sinó que va a mantenir l'ordre. I si l'ordre és patriarcal, doncs intenta mantenir aquest ordre, amb totes les seves discriminacions i violències, no?
Rubén, ara quan t'hem presentat dèiem que ets psicòleg, ets formador i agent d'igualtat. Què vol dir ser agent d'igualtat?
Doncs que tinc una formació amb la Diputació de Barcelona, amb un postgrau de polítiques d'igualtat, i aleshores, doncs, com a tres formacions, doncs, com a psicòleg, com a formador en matèria de violència masclista i com a amb aquest postgrau de gent d'igualtat.
Perquè tu treballes amb víctimes de violència masclista.
Jo treballo amb un servei especialitzat, públic, d'atenció a víctimes de delictes violents.
Clar, ara heu esmentat el cas de la Manada, perquè òbviament aquest ha estat un any que hem esmentat el 8M, jo crec que hi tornarem perquè és important, però clar, el 8M també es dona en un any, això, amb la polèmica sentència de la Manada, sense anar més lluny, amb el cas de la Juana Rivas. Mm. I ahir semblava que hi havia aquesta espècie de brot verd d'aquesta sentència del Tribunal Suprem, que el que venia a dir era una cosa que potser és molt lògica, no? Que una persona, un maltractador, que ha maltractat, valgui la redundància, a una dona, una parella, una exparella, a qui sigui, no es pot acostar a la víctima, encara que no hagis hagut de passar pel metge. Hem hagut d'esperar el 2018 per tenir això? Mm.
I amb molts, bueno, amb moltes...
Amb molts matisos.
Sí, compte, perquè s'està parlant de sentència ferma.
Clar,
és a dir, el problema el tenim amb les mesures cautelars.
Està anys llum, jo crec que està anys llum, no? La justícia i la seva capacitat, perquè... Al final, com es desarticula la violència estructural, no? En la que està fonamentat el patriarcat? Doncs,
com?
Jo crec que s'ha d'abordar des de molts llocs, no? Hi ha tota una part de la prevenció, no? De generar punts de referència, l'educació és clau, és fonamental. O sigui, jo no sóc qui, no?, per dir-les totes, no te les enumeraré, però sí que penso que s'ha d'abordar des de molts llocs, i sí que, clar, és imprescindible, doncs, això, no?, que hi hagi denúncies, que hi hagi tot un sistema legal que empari, però, i és una mica on volia anar abans, crec que és important en tot això no perdre la perspectiva i saber que, val, hem de reaccionar, no? O sigui, això, hem d'agafar la katana, no?, i sortir al carrer amb la katana, com molt bé ens apunten i ens inspiren algunes, però també l'hem de, o sigui, també hem de tenir aquesta possibilitat de viure i de gaudir de la grandesa femenina, és a dir, ser dona, ser una dona lliure i viure i habitar el món des d'aquesta llibertat, i no només en la reacció constant, no? Perquè si no arriba un moment que dius, és que no és una doble, és una triple jornada la que estàs fent, no? Perquè estàs clar, no?, tot el dia també com en la reivindicació, que és imprescindible, és una part, no?, però jo crec que també és molt important que tinguem aquests espais per seguir, bueno, per seguir gaudint, construint relacions entre dones, no?, espais de diversió, de plaer, no?, que sí, és important, perquè si no estàs tot el dia enfadada, i no es tracta d'això, perquè... No?
Uh-huh. A més, jo crec que l'educació femenina especialment va molt lligada a la por. És a dir, va molt lligada a la por a tenir una vida sexual. Sembla que tot el que t'expliquen fins que no ets gran i et trobes un llibre del plaer de les dones, no?, dels orgasmes femenins, sembla que tot vagi lligat a coses que tenen a veure amb la por, amb la por a contraure un fermentat, la por a quedar-te embarassada, la por, i està tot al voltant de la por, no? I el goce i el disfrute on està, vull dir, i la por i el sacrifici i la complacència, no?
La complaença,
sí, que és una herència molt judeocristiana, però encara l'arrosseguem. Haver de demanar perdó per tot, és que jo he vist moltes dones xocant contra una taula i quasi li demanen perdó a la taula, això és educació.
Això ens passa molt.
Clar, jo crec que quan parlàvem de radicalitat, no?, l'acte radical de ser lliure, de ser alegre, de ser irreverent, mm-hmm, de no demanar permís, jo crec que aquí hi ha una de les claus, no?, del que està passant, i que hi hagi punts de referència. O sigui, estic encantada de regalar els teus llibres constantment a les filles de les amigues, perquè dic, ai, que bé, no?, si... que bé que hi hagi punts de referència que ens estiguin dient, tu ja ho saps, però podem ser dones d'una altra manera al món. I el que sí que crec que és important, i no voldria obviar-ho, és, crec que en aquests moments de gran onada, no?, de hiperexcitació feminista, crec que les feministes blanques tenim, no?, l'obligació de compartir els nostres privilegis, i crec que tota l'estona hem d'estar pendents de que aquest feminisme i aquesta gran onada tingui presents i tingui sempre en compte a les dones negres, les dones racialitzades, les dones migrades, o sigui, aquelles dones que estan bastant més desahuciades, no?, encara en el que és l'entorn del sistema patriarcal. Crec que aquest és el repte.
Que tenen més etiquetes encara, pel fet de ser dona, pel fet de ser una minoria ètnica, pel fet de... No?
Mm. Sí, no tant etiquetes, sinó una situació d'opressió i de marginalització.
Etiquetes amb conseqüències, sí. És a dir, etiquetes que et condicionen el teu dia a dia i que et tanquen moltes portes.
Sí, o sigui, crec que aquest és un dels grans reptes, no? Quan parlàvem d'aquesta, d'aquesta profunditat i de no deixar-nos portar per la surfejada d'aquesta onada, sinó de dir, bueno, qui hi ha, no?, en aquest món subaquàtic, no? Quines no estem tinguent en compte? I en aquest sentit crec que és un dels reptes de, dels feminismes blancs, no? Desblanquejar els feminismes i crec que aquí el punt de referència seran... jo sí que crec que el futur és de les dones i que el futur és, serà femení, però més crec que les que ens aportaran moltes coses seran això, les dones negres racialitzades, totes aquelles que estan més invisibilitzades, no? I és la nostra tasca i a més és la riquesa. No? Tenir en compte aquestes altres veus, bueno, penso que és una de les sorts que tenim, no?
Clar, parlàvem abans del 8M. El 8M crec que va ser potser, no sé si un abans i un després, no m'atreveixo a posar potser aquesta etiqueta, però sí que va ser un moment d'eclosió i d'un suport majoritari social que va fer que ocupessin moltes portades, manifestacions que fins ara no les havien ocupat, no? I això, si més no, és important, és rellevant i s'ha de tenir en compte. Com s'explica el 8M? És a dir, hi ha gent que es pensa, oh, va ser el 8M, ve d'una feina, el 8M és el fruit d'alguna cosa que s'ha fet, o apareix del no res.
No, jo crec que no, aquí hi ha un contínuum que crec que és important dir-lo.
D'on venim? No, a vegades és important saber d'on venim.
Clar, hi ha una genealogia de dones que ens precedeixen, o sigui, de molt enllà, i bueno, jo crec que Catalunya, l'estat espanyol, Europa, el món, no? I és molt important no caure en l'hedonisme aquest clàssic de, no, el món neix quan jo apareixo. No, o sigui, tu mires i tens molts punts de referència. Què passa? Que per això és clau visibilitzar-los i generar entorns o, no, projectes que quan tu neixes al món sàpigues que hi ha altres dones que abans que tu, no, han estat fent molt perquè tu, per exemple, tinguis dret, no, a votar, tinguis dret a avortar, tinguis dret a, no, tenir una professió, tot això... Crec que és fonamental, no? Saber que no partim de zero. I aquest 8 de març, jo sí que crec que hi ha una cosa que va ser clau, eh? I el Me Too, que no n'hem parlat, però el Me Too, tot i que quan va començar jo tenia com... Perquè amb les xarxes socials tinc una fascinació, un gran amor, però alhora també una certa reserva, no? Per una qüestió de caràcter meu, més aviat. Però pensava, dic, bueno, què passarà amb això? Però s'ha de reconèixer...
Si només era una moda, tenies el dubte de potser això només és un brot o...
Bueno, a mi el que em passa amb les xarxes és que... I m'ha passat amb els mitjans de comunicació així convencionals, no? Que hi ha aquesta tentació, aquesta necessitat constant de l'actualitat i l'actualitat no permet profunditat a vegades, no? I amb les xarxes socials a vegades m'ha passat que aquesta hiperactivitat, no? Sí, al final et genera un trastorn de dèficit d'atenció, de continguts, perquè n'hi ha tants que...
Tants inputs.
Clar, i quan va començar el Me Too pensava, bueno, a veure què passarà amb això, no? A veure, espero que no s'acabi banalitzant l'assetjament. I no, o sigui, el que ha passat és que ha generat un canvi en el simbòlic que jo crec que el que fa és que avui en dia qualsevol dona que es senti assetjada sàpiga que, no?, que ho pots anomenar, que ho has d'anomenar, que tens maneres de fer-ho, i que molts assetjadors sàpiguen que estan en el punt de mira, no? I que el que estan fent...
Que no hi ha tanta permissivitat.
Serà condemnat, clar. I això no ho ha fet el... O sigui, curiosament, no ho ha generat el poder judicial, no? No ho han fet les lleis, això ho han fet les persones, no? Ho han fet les dones, i a més una dona negra, que és la que va iniciar això, no? El Me Too, vull dir que... I crec que el 8 de març, bueno, m'agrada pensar que va haver una sèrie, no?, una suma de circumstàncies que van generar aquest, que era imprescindible d'altra banda, no? A vegades hi ha com aquest guaret de la terra, no?, que, i de cop un dia esclata i veus els fruits, i no pots només veure els fruits, has de pensar que hi ha hagut molt de treball i molta agricultura, no?, al darrere.
Raquel, Rubén, com veu viure vosaltres el 8 de març?
Ui, amb moltíssima emoció. A més, jo he de dir que jo fa 3 anys que estic posada, que vaig començar a llegir sobre feminisme, que vaig començar a generar un personatge que de cop un dia vaig sortir en un diari, la nova il·lustradora feminista, i dic, ai, conya, que soc feminista. O sigui que no m'havia donat compte. I em va venir una mica com de... d'anar a rescatar, vull dir, no... I llavors, clar, per mi va ser una passada, perquè jo recordo, la meva primera manifestació va ser fa 2 anys, la de l'any passat, i la d'aquesta, que ja va ser la tercera. No, és que la progressió ha sigut loca, ha sigut molt bo, sí. Jo me'n recordo l'any passat, que jo caminava i la gent venia, ei, ets l'altra de la vendeta, però hi havia espais entre les persones, com tu diries, pues, sí. Tu caminaves a Tu Sánchez i podies ballar o el que fos, no? Però tenies molt espai. És que en aquesta, la manifestació d'aquest any, una no es podia moure. Portàvem una pancarta i vam dir, bueno, per què posar-hi pals si total? Vull dir, és igual, es veu així, aquí, una de la Lola Vendetta, i no, si no la portaves aixecada no la veia ningú, perquè hi havia tanta gent. Jo la vaig viure amb moltíssima emoció. Jo, igual sóc molt naïve, jo amb aquestes coses, i em pujo al cavall de l'emoció i em quedo amb aquesta sensació, però jo vaig viure amb molta emoció, i molta emoció de veure gent que mai a la vida m'hauria imaginat que jo la veuria en una manifestació feminista, com amigues meves del col·legi on havia estat jo de petita, que era de l'Opus Dei, que mai de la vida te les hauries imaginat en una manifestació, i de cop
i eren.
Apareixien del no-re, Raquel, he vingut, i era com, què fa aquesta tia aquí? És impressionant això, o sigui, aquesta tia ha vingut, és que el món està canviant en sèrio, o sigui,
sí, jo crec que sí,
i per mi va ser emoció màxima, bueno.
Doncs sí, sí, jo vaig estar amb dos companys fent els serveis mínims a una entitat on col·laboro jo per les tardes, i totes les companyes que hi havia a l'entitat van fer la vaga. Uh-huh. I aleshores ens vam quedar amb dos companys fent els serveis mínims. És una entitat de persones amb discapacitat. Uh-huh. I vam estar nosaltres allà.
Quin paper de jugar els homes en tot plegat?
Bueno, jo crec que l'he definit amb aquesta acció, no?
Sí.
Però jo crec que seria saber estar, saber escoltar, saber callar, estar en segona línia o tercera línia i donant suport, simplement donant suport a totes aquestes lluites, i després fent un treball, evidentment, no?, individual i col·lectiu de renunciar als privilegis masclistes, de responsabilitzar-nos de la nostra salut, de la cura, de les nostres emocions, renunciar a la violència, corresponsabilitzar-nos de les tasques domèstiques, de la criança, uh-huh. I tot això, hi ha moltíssima feina encara.
I dins els grups d'homes també hi ha d'haver una feina, una mica de pedagogia, diguéssim, si n'hi ha un que està conscienciat, i per exemple, un grup de WhatsApp, els memes,
grups de WhatsApp,
coses...
Que tots els homes reconeixen tenir-ne un, no?, amb els sí. amics que arriben aquests memes o fotografies obscenes, i això és com molt comú i està molt acceptat.
Està molt acceptat, amb el rotllo, com deia la Marta abans, de l'humor i tot això també, no? És a dir, s'ha d'assenyalar, s'ha d'identificar, i si no, doncs has d'abandonar el grup, tal qual, no? És a dir, si tu calles, estàs donant força això, i ho estàs normalitzant, i això és molt perillós, i per tant ho has d'assenyalar, això requereix coratge, això requereix mullar-se, i si no, doncs ets còmplice, i aleshores jo crec que t'has de mostrar, uh-huh. I si no, doncs abandonar el grup, tal qual.
I ara que parlàvem d'això, mira, escolteu aquest àudio, a veure què us sembla.
No es que yo te quiera decir puta, pero si tú eres puta te va a gustar. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero, chinguen cuando yo les digo.
Si sigues en esa actitud voy a violarte.
Me fascina que en la cama la machuque con el bate. Me gusta que la maltrate.
Tú te estás quejando que no paro de llamar, o que hay una mamadita y no te vuelvo a molestar.
Aquesta és la música que molta gent escolta o escoltem, però sobretot molts adolescents escolten això.
A mi m'agrada, el reggaeton m'agrada molt, el trap m'agrada molt, però sí, és veritat. De fet, el 8 de març nosaltres, les de la Bon Maison, vam fer una carrossa de twerking, no? De twerk queens, en dèiem.
Oh, boníssim.
I ens vam estar preparant. He de dir que la meitat de nosaltres, o sigui, les nostres caderes no ens ho permetien, les blanquetes, estàvem totes allà com... Però com que per sort, doncs, el nostre projecte, doncs, hi ha la participació de dones negres i racialitzades i així, doncs, bueno, jo què sé, va ser com... Però la veritat és que, bueno, és una... Jo crec que és una eina que, si la sabem posar a favor amb continguts, o sigui, per sort hi ha grups de reggaeton feminista, no? Sí. De trap feminista, i és important que totes aquestes i aquests adolescents, no?, que gaudeixen amb aquesta música, que a mi em sembla meravellosa, i et dic que
clar,
no m'agrada...
Clar, potser no condemnar el reggaeton com a estil, no, en cap sentit, eh? O sigui,
aquí
potser certes lletres
component
del reggaeton.
Una mica de classe, no? Vull dir, sí. Si tu al cap i a la fi la cultura popular veus que això està, no?, i està realment arrasant el sector de l'adolescència, és allò de dir, ei, si és que en si el reggaeton és meravellós, la cosa és com ho fem per generar continguts que diguin altres coses, no? Jo crec que l'estratègia està una mica aquí, i això, i que generar cultura que penso que la cultura és una, per mi, dins de, o sigui, l'àmbit de, dels activismes i de les reivindicacions és imprescindible, però l'àmbit de la creació i de la generació de cultura és una gran arma de construcció massiva, no? Si vols dir-ne així, i tenir clar que és un territori imprescindible, perquè fa això, perquè arriba a llocs on no arribem segurament amb els assajos feministes, que ens agrada molt llegir-nos algunes, però
potser no arriben al gran públic.
Això, que les adolescents les avorreix profundament i el que volen és escoltar reggaeton, no? I em sembla molt bé.
Bueno, jo crec que és una mica el que ha enganxat tota la onada d'aquesta Operació Triunfo d'ara. Uh-huh. Estan traient una sèrie de cançons que són del rotllo reggaetonero, però una mica en plan...
Lo malo, no?
Necessito, que... jo, jo monto la festa, no sé què. Jo crec que realment ho han fet molt bé, aquesta gent, perquè han enganxat un buit que hi havia, que s'havia d'omplir d'alguna manera, amb missatges una mica més de jo sóc una tia autònoma, a mi no m'enredis, no?
Clar.
Jo crec que està sent interessant també, ja et dic, jo peco d'optimisme, però està sent interessant la transformació que està fent justament aquest gènere musical, o tots els que neixen al voltant del reggaeton, perquè la realitat és que nosaltres ballàvem com un pal i va arribar aquesta música i tots ens hem posat a moure les caderes d'una manera impressionant, i això és sabut que per la salut de les dones moure les caderes és boníssim. Clar. Llavors es diu, espera un segon, anem a aprofitar-ho bé això, anem a girar la lletra, no?
La relació amb el propi cos.
Totalment.
No? Al final és aquesta reivindicació de dir, aquest cos és meu i no, jo faig el que vull amb ell i gaudir-lo, clar.
Clar, i amb la pròpia sensualitat, que no sempre vulgui dir...
Exacte.
Ser sexy per estar en un vídeo,
un objecte,
estar com un objecte social, sinó per sentir el meu propi cos, com es mou, com s'aguanta, quins moviments bonics fa, no? I això és molt maco, és a dir, és una de les parts maques que he tingut. Ara anem a canviar les lletres, no? Anem a veure com ho fem ara. És xulo el moment.
Perquè la música
tenim.
I el masclisme sempre han anat lligats al rock, al heavy, a tots els estils. És a dir, que és
i la literatura...
Que es veu, no? Es veu molt amb el reggaeton,
i la pintura.
Però
és que al final...
Els boleros, és a dir, de sempre, no?
Mm-hmm. Sí, exacte. Tu escoltes boleros i tots són dones, supertristes, pues perquè les ha deixat el nòvio, i ara l'Alfonsina, i adéu. I...
Un patiment.
Sí, l'Alfonsina i el mar, no?
Quin tip de plorar amb aquesta cançó, mare Oi? Meva. Se'ns tira el temps a sobre. Em quedo, m'agrada molt aquesta frase que ha dit la Marta, que la cultura és una arma de construcció massiva. Em sembla que pel que ho ha anat dient, aquest és segurament un dels camps de batalla que queden per seguir, perquè és un camí llarg que ens queda fer. Raquel Riba, il·lustradora i autora de Lola Vendetta, Marta Bargunyós, directora del Centre de Cultures de Dona Francesca Bonmesson, i Rubén Sánchez Ruiz, psicòleg, formador i agent de la igualtat. Ha estat un plaer tenir-vos avui aquí, que ens ajudeu a desgranar una mica en quin moment ens trobem i cap on caminem en aquest any que ha estat, si més no, un any clau pel que fa... No sé si dir lluita feminista és correcte?
Lluites feministes.
Lluites feministes. Sí. Pues un any clau en les lluites feministes. Gràcies per ajudar-nos a analitzar tot plegat.
Gràcies a tu.
Fem un minut de publicitat i tornem.
Així sona l'estiu RAC1.
L'estiu és llibertat.
Feu estiu amb RAC1. Tots som estiu.
La Generalitat t'informa que a la platja has de prendre una sèrie de mesures de seguretat. És important fer sempre cas de la senyalització mitjançant banderes. La bandera verda indica que les condicions per banyar-se són bones. La bandera groga exigeix precaució. I la vermella prohibeix entrar a l'aigua. És molt recomanable banyar-te en platges vigilades, que pots trobar al web interior.gencat.cat/platges.visor. Evitar les insolacions, no banyar-te si no et trobes bé o estàs cansat, i vigilar els nens. En cas que es produeixi una emergència, avisa el socorrista o truca al 112. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RACO.
Límit 48 hores a Hipercor i supermercat al Corte Inglés. Ofertes increïbles pels més ràpids.
Per exemple, lluç de palangre, peça d'una a 2 quilos, 8,80 euros al quilo.
O filets primera a Tenoll, ara per 9,90 euros al quilo.
Només fins al 5 d'agost, límit 48 hores a Hipercor i supermercat al Corte Inglés.
La millor onada del món no és a Hawaii, ni a Tahití, ni a Austràlia. És a Mediamarkt.
Puja la onada dels millors preus amb el Red Summer de MediaMarkt. Ofertes enormes ja a MediaMarkt.es.
Aconsegueix amb Mundo Deportivo la revista especial Lliga Santander 2018-2019, la revista de la nova temporada de competició de futbol. Ho sabràs tot sobre les plantilles, els fitxatges, entrenadors i estils de joc dels equips de la Lliga Santander de futbol. Torna la millor lliga del món. No et quedis sense l'especial Lliga Santander. Aconsegueix el teu quiosc a partir de divendres 17 d'agost només amb Mundo Deportivo.
Hola, sóc de Securitas Direct. Vinc a instal·lar l'alarma.
Gràcies per venir tan ràpid. Necessito que l'instal·li avui urgentment.
Que ha tingut cap robatori?
No, és que demà marxem de vacances i volem marxar tranquils.
Protegeix el que més t'importa amb Securitas Direct, la companyia que respon al cap de pocs segons. Truca ara al 944 45 46 o calcula-ho en línia a securitasdirect.es. 944 45 46.
RAC 1.
21a edició del Mercadal del Comte Guifré.
Comtes, cavallers, joglars, espectacles medievals, mags, faquirs, tallers, ballarines, el mercat àrab, l'escola de cavallers, el sopar medieval i amb l'autèntic mercat medieval.
El Mercadal de Ripoll.
Els propers divendres, dissabte i diumenge.
Organitzat per l'Ajuntament de Ripoll i Sabors Catalans.
Més informació a elmercadalderipoll.cat.
Què et sona millor?
Tancat.
Obert.
Tancat.
Obert.
Ho veus? És molt millor estar sempre obert, com l'Ànec Blau. Les nostres botigues obren tots els dies, també diumenges i festius. Per això obrim el 14 i 15 d'agost. Ànec Blau. Enjoy Quack Life.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nena, el Pep. Des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Aquest estiu refresca't amb les propostes del Club Vanguardia. Gaudeix d'un 2x1 a Illa Fantasia, Aqualeon Waterpark o Aquabrava i aprofita els descomptes a Caribe Aquatic Park, Aquopolis i molts més. Presenta la teva targeta del club i... descobreix tots els descomptes a clubvanguardia.com o a l'app Club Vanguardia.
Renovada, actualitzada, més fàcil.
A RAC1.cat comenteu en directe el minut a minut de RAC1.
Notícies.
Participeu-hi.
Esports.
Digueu-hi la vostra.
Entreteniment.
Registreu-vos. Més enllà de RAC1.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
11:42.
Doble o res.
Ja sabeu que els dissabtes a aquesta hora el que ens agrada fer és descobrir històries extraordinàries. Històries d'aquelles de persones corrents que, per un motiu o un altre, estan connectades. Aquell doble o res, que deia el Pedrolo. I, com sempre, l'encarregada de fer aquesta connexió és la Núria Jònico. Núria, bon dia.
Bon dia.
A veure, avui em tens una mica descol·locada perquè tenim dues persones, això està bé, ja tenim la parella, però és un noi i una noia, i en principi jo de bones a primeres no els hi veig massa connexió.
Sí, així d'entrada sembla que no tinguin gaires coses en comú, però de seguida descobriràs que sí, que hi ha més d'una cosa que els uneix. Ells són l'Alba Nadal i l'Aleix Martínez. L'Alba va néixer fa 33 anys a Saragossa i va passar bona part de la seva, gran part de la seva infantesa a Sant Fruitós. I l'Aleix té 26 anys i és barceloní.
Val, i què els uneix?
Et podria dir que són esportistes d'elit i no t'enganyaria gaire, perquè com pots veure tots dos estan en molt bona forma física. Però no, no els uneix l'esport, sinó el que seria una passió artística. Tots dos són ballarins, i no només això, sinó que són ballarins de dues grans companyies internacionals. L'Alba forma part del Royal Danish Ballet de Copenhagen i l'Aleix és solista del Ballet d'Hamburg.
Doncs Alba, Aleix, benvinguts.
Moltes gràcies.
Escolta, ara penjarem una foto a les xarxes socials perquè quedi palès que realment esteu en molt bona forma. Escolta, em dius que als 6 anys ja sabíeu què volíeu fer? Això és com molt d'hora, no?
Bueno, en el meu cas, sí, jo als 6, 7, 8 anys jo ja ho tenia clar que, bueno, jo volia ballar. I llavors jo estava amb l'Olga Roig, a Manresa, i ella és la que em va dir, bueno, doncs anem, tirem endavant, i em va enviar a l'Institut del Teatre, i d'allà, doncs, bueno, em vaig saltar primer curs, vaig anar segon, tercer, quan estava encara a Sant Pere més baix. I llavors, pues, el meu pas així vital va ser quan vaig anar a Madrid, perquè vaig fer un curset d'estiu i el Víctor Ullat em va veure. I...
amb quina edat, això?
Als 12 anys.
Als 12?
Als 12 anys.
I Aleix, perdó, sí. Tu, quants ho vas tenir allò, més o menys, de dir, jo crec això és el que vull fer?
De, també devia tenir uns 6 anys, aproximadament. Mm. Però ja, igual que l'Alba, jo crec que ja des de petit ja és la nostra manera d'expressar-nos, de moure'ns. Jo mateix estic aquí a la ràdio, però és una persona que soc molt tímida a l'hora de parlar. Vale, això és la meva manera d'expressar-me i de poder dir la veritat el que sento a través del moviment. Em sentiu lliure, que em sembla que jo soc el mateix per tu.
Sí, bueno, jo el que em va portar, perquè jo no sóc de família de ballet ni res, és una família normal.
Sí, la teva família no et portava allò especialment als ballets, et feien escoltar música... Exacte.
No. No, tot va començar, bueno, perquè posaven música a l'estiu, sobretot, jo què sé, o a les bodes, o a finals de sopar, pues, posaven, pues, que si el Serrat, que si els Beatles, que si l'Elvis Presley...
Quan has dit finals de boda, jo m'imaginava perquè té el Chocolatero i anava
també,
a la meva...
Això també. Jo anava a la pista i jo volia que tothom acabessin de menjar per ballar. I jo, pues, improvisava, i al final, pues, diu, bueno, va, la posem a ballet perquè es tregui tota aquesta adrenalina. I, bueno, els hi va sortir malament perquè va ser com...
De què no et van desenganyar?
Clar, tots dos, per tant, dieu que els pares no han influït en la vostra decisió, però és una decisió que preneu molt d'hora, quan teniu 6-7 anys. No sé si hi ha hagut algun moment després en què mireu una mica enrere i penseu que potser era massa petit, no?, per decidir una cosa tan important.
Bueno, no, en realitat és la nostra vida, és la nostra passió. Tant i així, i els pares, calculo que també els teus, els no vull dir, tenen aquest dubte sempre de dir, ostres, amb 13 anys marxar de França sol, com fer-ho? Però al mateix temps diuen, és que és el que vols fer, és el que des de petit, saps, no? Quan vas néixer ja et movies, ja estàs ballant, ja t'han vist créixer, t'han vist desenvolupar-te, diuen, bueno, doncs, ves. O sigui que mai he tingut, almenys des d'aquest punt de vista, mai he tingut la sensació de dir que uau, va ser massa d'hora o quina decisió més difícil per la meva edat. És com un camí, saps, no?, que l'has d'anar seguint i sempre que sigui una cosa orgànica.
Clar, no sé si us heu parat a pensar que teniu això, 33, 26 anys, però gairebé fa 20 anys que esteu convivint amb la vostra vocació, tot i que sou gent molt jove. Convivint.
Sou sèniors, no?
Sí, tal qual.
Absolutament.
Aviam, el que normalment solen dir és que la teva vida és molt sacrificada, que has marxat de casa molt jove, que t'has perdut poder la joventut o el childhood o... I la veritat, jo personalment sempre els dic, jo faig el que a mi m'agrada. Llavors, si no fes això, jo no seria feliç. Llavors, clar, sí que sacrifiques coses, no t'ho diré que no, sobretot temps amb la família, perquè clar, als 12 anys jo vaig marxar, jo tinc dos germans, clar, tots ens vam separar, també això va ser un pas important, però jo me'n recordo d'estar plorant a l'habitació, perquè estava en una residència, allò que dius, sola, i bueno, allà patia, dic, oh, la mare, tal, no sé què, però quan jo estava...
L'enyorança, no?
Però quan jo estava a l'estudi jo era feliç. Llavors, pues, clar, em compensava. I, clar, la vida, pues, va guiant i em van obrint portes d'una manera, el que diu ell, orgànica, que no res és forçat. Sí que és forçat la decisió, però la decisió la vas prendre tu. Llavors, bueno, si t'equivoques és perquè no havia de ser, també, no? És tot part d'un aprenentatge vital, no?
Per tant, és més un sacrifici, entenc, que no una renúncia.
Pot ser. Sí, vull dir, és com ho ha explicat l'Alba també, vull dir, hi ha coses que deixes enrere, hi ha coses que no pots fer-ho, hi ha coses que te les perds.
Bueno, i al cap i a la fi, com a qualsevol carrera o qualsevol camí que agafes.
Exacte, no? Exacte. És el mateix.
Exacte.
I posats, per tant, amb la balança, dius, no em quedo, no teniu la sensació de m'he perdut totes aquestes coses, no he tingut una joventut.
No.
En absolut, i això és el maco. I és més, quan més vas aprenent i més vas visquent, més vols. Vull dir, no és allò, dius, ostres, és que m'he perdut això, però és que, bueno, vaig ballant, però és que, a més, cada vegada que vas tenir més experiències en aquesta professió, en vols més, és com una addicció.
Suposo que, sí.
Suposo que hi ajuda també el fet que és un tema molt artístic, que és una professió en què la passió és fonamental, no?
Si no hi és, no,
sí, exacte,
no aguantes.
Vull dir, exacte, saps? Bueno, com tot artista o com tot esportista, vull dir, són coses tan sacrificades que si no és una cosa molt passional, pots durar un temps, pots aguantar un temps, però arriba un moment quan de veritat et dediques, saps, no? Al 100% a això no ho pots, si no és una cosa vocacional i passional...
No s'aguanta per enlloc, no?
No, perquè t'involucres ja no és només una condició mental, sinó és físic, que és molt exigent i emocional.
I van connectades, no, aquestes dues parts?
Sí, sí. Totalment, totalment. I a més estem, els dos estem fora de casa. Llavors, si no estàs en un lloc motivat i fent el que a tu t'agrada, no té sentit.
Clar, tots dos dieu que esteu fora de casa i heu deixat anar dues edats, a banda dels 6 anys, que és més o menys que no vau tenir clar. Tu has dit, jo amb 13 anys vaig marxar.
Sí, vaig decidir anar cap a França, cap a Marsella.
Explica'm una mica la història, sí, bueno, com arribes amb 13 anys a marxar de casa, perquè sí, això no és massa normal.
No, jo vaig començar allà amb el David Campos, a l'escola del David Campos, aquí a Barcelona, i bueno, va arribar un moment que ja vaig notar, com deia abans, de manera orgànica, vaig notar que hi havia com un sostre, saps? No m'havien aportat molta noció de l'art, de la dansa i de la tècnica, però hi havia un moment que dius, bueno, doncs vull fer un altre pas.
No en tinc prou.
Saps, no? Exacte, vull fer un altre pas. I va ser aquesta la decisió de marxar cap a... fora a l'estranger.
I per què França?
Bueno, va ser més que res perquè allí coneixia, tenia coneguts, saps, no?, que em van recomanar un lloc en especial, i vam dir, bueno, doncs anem a provar-ho.
I marxes tu sol?
Sí.
Amb 13 anys?
Amb 13 anys, bueno, vaig estar amb una família d'acollida.
Sabies francès?
No.
Te'n vas anar a un país amb un idioma que no...
Que no coneixia, tal qual. I allí França, bueno, pues era francès o francès. No hi havia ni el mínim que parlava d'anglès, ni espanyol, ni català, res. Era això i o això. Clar, en dos mesos ja al final un aprèn l'idioma.
Clar, entenc, suposo que també és una experiència que us hi heu anat trobant, no? Perquè en el cas de l'Alba, per exemple, ella ara està a Dinamarca, no sé si saps danès. Mm. És a dir, que us heu anat instal·lant en països per la vostra professió, però que l'idioma i el que seria tot l'entorn cultural és molt diferent.
En el meu cas, per exemple, en el tema del danès, Dinamarca és un país petit i jo sempre ho equivalo molt a la Catalunya, perquè el tema danès és com si diguéssim el nostre català i el tema anglès és com el castellà. Tu vas per la ciutat, amb l'anglès t'espaviles i t'enté tothom, però si parles el danès és com que et sents més integrat culturalment.
Més de casa.
Exacte. El que passa és que, clar, la nostra professió, què passa? Som, en la meva companyia, en el meu cas, som 85 ballarins, un 60% és danès i un 40% estranger, que parlem l'anglès.
Clar,
exacte. I llavors pues, has de fer un esforç per aprendre'l, perquè d'una manera a la feina sí que intenten els professors allà donant de tant en tant frases, no?, per dir, vinga, va, apropetem una mica la cultura de casa, però ens costa, però bueno, jo porto molts anys i l'he acabat parlant, sí.
Què té d'especial aquesta cançó?
Aquesta cançó, bueno, va ser el primer espectacle que vaig veure de dansa.
Que la cançó és Nothing Else Matters.
Exacte.
Bueno, una versió una mica diferent a la que estem acostumats a escoltar.
Sí, més que res, ja, pels meus pares, el seu fill que volgués fer dansa, bueno, per què no? Però
ho van viure bé?
Sí, sense cap problema. Jo crec que va ser una mica xocant al principi. No en el vaig sentir, no en el
mal sentit.
En el mal sentit, sinó més que res de dir, ostres, no ens esperàvem això. I ells eren uns fans de la música rock quan eren més joves.
Que o sigui,
que justament vam tenir l'ocasió que l'acompanyé el David Campos, on vaig estar a l'escola, feien un espectacle que mesclaven la música de Metallica, que l'estem escoltant, amb dansa. I van dir, doncs mira, anem a provar. Saps, no? Hi ha música que ens agrada i ballen també que li agrada. O sigui, que no és un llac dels signes que tenen que aguantar 3 hores allí, saps, no? I...
Per la part que els exacte, tocava, van dir, fem-ho no? fàcil.
Tal qual. I va ser el primer espectacle que vaig veure.
I allà vas tenir clar de dir...
I allí em vaig quedar impressionat. I ara no només de com es movien, sinó de tota l'atmosfera del teatre, les llums, el decorat, els vestuaris, tota aquesta energia que desprenia. Me'n recordo, diguem, anant al Teatre Goya.
Sí.
Van estar 15 dies, dels 15 sembla que vaig anar 12.
Sí, la màgia aquella de l'espectacle, no? L'has ballada tu algun cop, aquesta cançó? Home...
Mai.
I haurem de posar remei, això.
Clar, el que sí que jo també us volia preguntar és el fet que la vostra feina és molt artística, però també és molt física, no? I no coneixem gaire, si no formes part de l'entorn del ballet, com és una jornada laboral. Com seria un dia normal de les vostres vides? Entreneu
llarg,
molt?
Molt llarg.
Sí, bueno,
és molt llarg, diu.
En el meu cas, nosaltres tenim un horari, bueno, fem la classe diària de 10 a 11 i mitja, llavors fem assajos fins a les 4 de la tarda, llavors tenim de 4 a 6, que és dues hores de marge, que el coreògraf les pot demanar, mira, ara vull treballar només amb aquest duet, amb aquest trio, però aquestes ens les paguen. Tenim un sindicat molt fort, i bueno, i amb aquestes, perquè, per tenir una mica de control.
Perquè, perdó, de 12 i mitja a 4, quan dius classe, classes són classes físiques, o sigui, de coreografies sí, sense sí. parar.
Allò, bueno. Tenim lunch break, però sí, sí, és físic. I llavors l'actuació a les 8. I de 8 a 10 i mitja, o el que duri, o 11 menys quart. I tenim un promig de 3 actuacions setmanals, 3-4.
Per tant, us passeu el dia ballant, no? Podem dir així?
Bàsicament, sí. Sí. Del matí fins la nit.
Que seria una mica una... Seguint amb el símil que de començar, que dèiem al principi, el que faria un entrenament d'esportistes d'elit. No sé si està tan ben pagat com, no. com els esportistes d'elit.
Ja, ja ens agradaria, potser.
Jo el que noto, el que sento més, i ara que també et vas fent més gran i portes tants anys amb aquest horari tan intens, és que no hi ha recovery time darrere, perquè nosaltres si tenim actuació...
Temps de recuperar-te,
sí,
no, una mica?
Sí, exacte. Quan acabem l'actuació, el dia següent jo comencem a la mateixa hora, jo em llevo a les 7, encara que acabi de sopar o a les 12 de la nit. Clar, i els, per exemple, els jugadors o altres tipus d'esportistes tenen un temps de marge per recuperar el cos. Llavors això és el que jo personalment noto que es desgasta, les hores de son. Que no descanses.
Dèieu que no està tan ben pagat, doncs us deieu, ja ens agradaria que tinguéssim... I a nivell de reconeixement, teniu el mateix reconeixement, no?, que un esportista d'elit. Ja no diem... Jo crec que quan parlem d'esport d'elit, traiem fora d'aquest barem el futbol, perquè jo crec que juga una altra lliga, però hi ha molts esportistes d'elit, d'atletisme, de moltes altres disciplines, sí. que tenen un reconeixement. Vosaltres creieu que aquest reconeixement en la dansa també el teniu?
A Jemburg, sí. A Jemburg, igual que a Dinamarca, el culo, ja com a cultura, tenen un altre tipus de mentalitat sobre l'òpera, la dansa. Anar al teatre, anar a l'òpera, és un... ens agafen d'una manera, bueno, en el sentit d'Hamburg, com una espècie de carinyo, saps? No? Hi ha molt públic que ve gairebé cada dia o ve moltes vegades al mes i coneix a la gent, els ballarins, saps? No? I diu, ostres, avui...
No t'acabo de veure,
sí,
no?
Sí, saps? No, millor, saps? No?
Com si fos un club de futbol,
sí,
pràcticament.
Sí, tenen els fans, el programa surt el ballarí que balla cada nit i ells saben internet, ah, vale, avui balla l'Aleix, vale, doncs vindrem aquest dia. Vull dir, hi ha un seguiment.
Per què creieu que a Catalunya no hi és, això?
Bueno...
La gran pregunta.
És la gran pregunta, sí. No, jo crec que no ho sé, jo no ho sé exactament, personalment, però...
Però és obvi que no hi és, vull dir, estem d'acord
sí,
que no hi és.
Però cultura de la dansa després hi ha, perquè quan venen companyies de dansa clàssica, almenys, moltes vegades els teatres estan plens.
Públic existeix, no?
Públic existeix, d'alguna manera una altra. El problema és que no és un públic, diguem que... La paraula educar no és la correcta, perquè no és la correcta. Però a Jemburg, per exemple, ja des que són petits, ja els porten a l'òpera, els hi ensenyen, els porten a concerts.
Anar al ballet o anar al teatre no és una cosa... Ai, una cosa puntual que anem un cop al mes, no. És forma part del dia a dia de la persona. Almenys allà també, a la societat danesa. O sigui, l'art, l'educació i la medicina han de ser fonamentals en qualsevol ciutadà danès. Clar, i això, els teatres... És que tenim nosaltres 3 teatres i s'omplen cada nit.
S'omplen cada nit. Quina
sí.
meravella escoltar això, no? Que hi ha 3
sí.
teatres i que s'omplen.
S'omplen i... La gent hi va. És possible, és que és possible.
I per tant, què falla aquí?
No sé
heu hagut de marxar per fer la vostra feina.
Sí. Bueno, el que falla, calculo, seria tenir una companyia, parlant de dansa clàssica, una companyia estable, una companyia que sigués a la ciutat de Barcelona, en aquest sentit, i a partir d'allí anar creixent, saps? No? Anar creixent culturalment, anar creixent en públic, i no s'oblidar que al final també és una marca per la ciutat, és una marca cultural. Vull dir, nosaltres al Ballet d'Hamburg, quan viatgem, portem el nom d'Hamburg a l'estranger, i hi ha molta gent que ve del Japó, d'Amèrica, d'on sigui, a veure espectacles.
Ho han deixat perdre, no sé, és com han deixat d'invertir en aquesta tradició cultural que té a la nostra societat i al nostre país. I, no sé, és, clar, evidentment hi ha la part econòmica, que tothom sempre en parla, però el que diu ell, hi ha públic. Llavors, hi ha alguna cosa fallat, interès o falta de perspectiva o d'iniciativa. Ara ja estan movent coses, però falta molt, molt.
Clar, de talent sí que no ens en falta. Recordo, Alba, que tu deies un dia que si reuníssim tots els ballarins catalans que estan recorrent al món, es podria fer una companyia molt potent.
I fer espectacles molt xulos, amb nivell. Aquesta també és l'altra història. Ja... Nosaltres presentem, quan anem de gira, espectacles amb molt nivell. I clar, si es presenten coses bones, la gent s'enganxa. Per què? Perquè és cultura, és art, això mous l'ànima, mous sentiments, la gent desconnecta quan ve al teatre. I és que és necessari, és que és necessari. Llavors, no s'entén, perquè hi ha el que dius tu, hi ha talent, hi ha iniciatives, però no hi ha el suport econòmic i governamental perquè això tiri endavant, i no sabem per què.
En aquest cas, és la cançó que has escollit tu, Alba.
Sí, aquest és, bueno, el segon acte de Giselle. Uh-huh. Bueno, la vaig escollir perquè va ser... el meu canvi així més fort va ser respecte al ballet, va ser quan vaig anar a Londres, al Royal Ballet. Clar, jo venia de Madrid, que molt bé el Víctor Ullate, bueno, hi vaig estar bé, a la companyia i tal, però clar, quan jo vaig entrar a Londres i vaig veure tot allò...
les classes... Estic a Champions.
Buah! Eh? Les classes que teníem, les condicions, el respecte, anàvem pel metro, tot de cartells de clàssic... Clar, jo allà vaig al·lucinar, dic, vale, no puc tornar, necessito més d'aquí pa'lante. I Giselle va ser la primera producció gran i primer clàssic que jo vaig ballar al Covent Garden. I clar, va ser molt especial per mi, perquè el Covent Garden, doncs, bueno, i més quan tens 18 anys, vull dir, home, ballar...
Però crec que Covent Garden tinguis l'edat que tinguis.
sí, una meravella. Al final, doncs, bueno, vaig anar cap a Copenhague, però va ser molt especial, molt especial. Allà em van obrir els ulls en tots sentits, a Londres.
En quins sentits?
Pues això, que hi ha un respecte a la dansa que jo no sabia que existia. Clar, dius, ostres, que pots viure d'això, que hi ha... Que hi ha...